Si ahir feien balanç de la temporada turística amb la Judit Lloberol, de la gerent del grup Costa Brava Centre, avui volem ampliar el focus i parlar del turisme des del punt de vista més ampli, també veure quina reflexió fan des dels àmbits governamentals. Per això tenim amb nosaltres en Narcís Ferrer, que és el director de l'Agència Catalana de Turisme. Bon dia.
Bon dia.
Com està, per començar? No sé si pel director de l'Agència Catalana de Turisme, no sé si els mesos d'estiu també són de moltíssima feina o és una feina més prèvia?
Nosaltres durant l'estiu ja donem la feina per feta i el que estem fent és ja planificar, de fet estem embrancats de la planificació del pla d'accions de l'any 23, tot i que encara queden mesos per acabar el 22. L'Agència Catalana de Turisme no deixa de ser un instrument públic de màrqueting de totes les marques turístiques de Catalunya i, per tant, la nostra feina sempre sol ser amb molta més planificació i treballem amb molts mesos d'antelació.
Quins són els reptes ara, per tant, pel que fa a la planificació de cara al 2023? I no sé si li demano específicament per la zona Costa Brava, comarques de Girona.
Bé, nosaltres, primer de tot, hem de dir que treballem conjuntament amb el territori i en el territori qui s'encarrega de la promoció internacional de la destinació és el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Som socis en aquest viatge i treballem conjuntament, i el que estem fent i el que treballem és per analitzar quins són els mercats que tenen més requesta, un verb que m'agrada molt, ben nostrat a casa nostra, i planificar les estratègies tàctiques de màrqueting per intentar seduir i captar tots els mercats emissors que poden venir a casa nostra. Més enllà de, com sentia jo a la introducció, nosaltres treballem molt amb l'horitzó temporal de que no existeix la temporada d'estiu, sinó que per nosaltres som una destinació oberta tot l'any.
Això, parlem, entenc que aquesta afirmació és si parlem de Catalunya en general, però sí que és cert que, bé, que hi ha el repte, no?, aquí a les comarques de Girona i concretament a la Costa Brava, de desestacionalitzar i d'aconseguir que vinguin turistes tot l'any i que això encara no s'ha aconseguit.
Bé, no s'ha aconseguit podria matisar una mica...
És a dir, no s'ha aconseguit a gran escala, diguem-ne.
La nostra zona, concretament, podem estar ben satisfets. Els nostres empresaris turístics són uns empresaris que tenen una temporada turística molt àmplia. Si parlem concretament de Palafrugell, l'obertura dels nostres establiments d'allotjament reglats pot començar en línies generals de forma generalitzada a partir del mes de març, i molts d'ells tanquen el 12 d'octubre, l'1 de novembre. Per tant, estem parlant d'una temporada turística important, si no incloem també que aquí, concretament, el nostre micropoble, perquè jo soc, com saps, Dani de Palafrugell.
Evidentment, sí, sí.
Tenim campanyes turístiques que tenen molta captació pel turisme de proximitat, com a català i el francès, amb la Garbinada, i per tant també podríem dir que molts dels establiments tenen obra en gener, febrer i març. Per tant, a casa nostra, i no parlant a nivell català, l'estacionalitat és menor que en molts llocs. Una altra cosa és que entenguem la temporada turística també com el gran volum i atracció de la segona residència, que aquests sí que estan molt concentrats en la temporada d'estiu.
Per això jo li preguntava allò... reptes, no?, que des del govern ara mateix s'identifiquen en el sentit de mercats ara mateix, els mercats allò clau on s'estan dedicant esforços en aquests moments.
Si m'enfoco a la nostra zona, perquè sí. Catalunya és una destinació de destinacions i cada zona té mercats diferents. En el cas de l'Empordà, de l'Empordanet, que és la nostra zona, som una zona molt poc turoperada, no? D'acord? El client sol venir per moto propi, es fa la seva pròpia captació de vacances, i per tant nosaltres som molt forts amb el que se'n diu el turisme de proximitat, entès com l'arc que podríem agafar Catalunya, part d'Espanya i sobretot França. Aquí el que nosaltres treballem molt és amb el turisme familiar, i hem detectat un tipus de visitor persona, que vol dir un perfil de demandant de vacances concret, que viatja en vehicle propi, que s'acosta sense fer servir bàsicament avions, ni vaixells, ni i que està a 3-4 hores. Aquest és el primer nínxol i allà on es fan més esforços, i és on el CPT de França, que és la nostra oficina a París, treballa per la zona on estem treballant nosaltres. Llavors hi ha mercats secundaris, prioritaris, que estaríem parlant del mercat alemany, el mercat de UK, el mercat dels Països Baixos i Bèlgica, on, per exemple, els últims anys ha crescut molt el mercat dels Països Baixos i està agafant molta rellevància. Els ciutadans de Palafrugell es podran haver fixat aquest any amb moltes matrícules que venen dels Països Baixos.
Moltes, moltes.
Una anomalia respecte a abans. Abans aquest tipus de client principalment s'enfocava a l'allotjament de càmping i tenim detectat també la nostra zona que tant els establiments hotelers com els departaments turístics com, i això les notaries ho han notat molt, com les segones residències adquirides per gent dels Països Baixos ha crescut molt.
Però, i això és conseqüència d'alguna campanya o són canvis en els gustos o en les capacitats de compra, no sé, de la gent dels Països Baixos?
És una molt bona pregunta, Dani. Nosaltres ja m'agradaria que des de les agències de màrqueting tinguéssim tanta influència estructural, evidentment que hi hem ajudat, però també els fluxos turístics funcionen una mica a bo per ella i no és cap broma. A vegades un ve aquí, li agrada, ho comenta i es va creant una cadena. Tot hi ajuda. També s'ha de dir que hi ha un tema que és molt rellevant i que estratègicament parlem, que és que Europa s'està envellint, la població d'Europa s'està envellint i determinats models de turisme deixen de ser confortables per una persona que ens ha visitat habitualment amb una autocaravana, per exemple, i busquen un nivell de comoditat, i això també pot ser una causa, no? Que s'hagin traspassat del que seria una pernoctació de bungalow o d'autocaravana, que hagin vist que s'hagin fidelitzat a la destinació i que hagin pres el compromís de comprar una segona residència. Podria ser una de les causes. I llavors hi ha uns altres mercats de llarga distància que s'han convertit en nosaltres molt i molt fidels i que aquests també tenen efectes de gran desestacionalització, que és el mercat americà. Aquest mercat que potser el senyor de la parada del mercat de Palafrugell o el comerciant no nota, però que en els establiments hotelers, per exemple, és molt rellevant, que fan cicloturisme, que fan senderisme, que els tenim ara al setembre, els tindrem a l'octubre, els hem tingut al maig, al juny, que són turistes de gran poder adquisitiu i que els tenim a casa nostra i que nosaltres a Catalunya som, exceptuant la ciutat de Barcelona, líders en el mercat americà.
I per què diu que el paradista del mercat no ho nota?
Bàsicament perquè normalment el comerciant o el paradista percep més els fluxos de segona residència. Els que estan en allotjaments consumeixen més restauració, més van a restaurants, no tenen una cuina i, per tant, no adquireixen productes frescos.
No, anava a dir, sent americans que potser anaven a menjar al McDonald's, no? És la idea que m'havia vingut al cap primer. Parlant més de la temporada que acabem de passar, de l'estiu que acabem de passar, no sé si des de l'agència tenen dades, les primeres dades de com ha anat aquest estiu.
Dades objectives les tenim fins a final de juliol, a l'agost encara s'estan acabant de tabular. La temporada a nivell global, a nivell de Catalunya, s'ha aproximat bastant al 2019. Hem de comptar també que hi ha un mig món que el tenim tancat, i això és important recordar-ho, alguns per conflictes bèl·lics o invasions, com seria l'entorn de Rússia i Ucraïna, però tot el que és el món asiàtic, jo precisament la setmana passada per feina vaig estar a Singapur, encara s'està obrint, i per tant el tenim parat. Aquí potser no estem molt habituats a veure aquest tipus de turisme, però el teníem i el començàvem a tenir abans de la pandèmia. Tot i així, les dades ens diuen que a nivell de volum quantitatiu de turistes estem aproximadament als nivells del 2019, a la nostra zona més que altres. A nivell català, la mitja és un 10-15% menys que el 2019, però a la nostra zona jo crec que ens hi hem aproximat i fins i tot potser hem superat. Segur que les caixes dels negocis han sigut més altes que el 2019, però això és enganyós perquè també hi ha hagut una gran inflació, una pujada del preu dels productes i serveis, i per tant no és tan important que la facturació hagi pujat com que el compte de resultats de les empreses sigui el mateix, perquè ells també els hi ha costat, els costos han pujat moltíssim, els costos de l'energia, dels productes, de la matèria, dels serveis, i també els costos de personal, perquè atesa la dificultat de trobar professionals, també hi ha hagut una inflació en sous i salaris.
L'objectiu és que cada any hi hagi més turistes que l'any anterior?
No. I aquí ara ja parlo com a govern. El govern de la Generalitat, en aquest cas no és el meu negociat, perquè jo soc el director de l'Agència Catalana de Turisme i, per tant, una agència de màrqueting, però estem sobretot col·laborant i estem a dintre del mateix departament que la Direcció General de Turisme. Estem treballant en un projecte que fa uns mesos que s'està cuinant i que s'està interpel·lant, interlocutant amb tot el sector privat, que és el Compromís Nacional per un Turisme Responsable. Aquest Compromís Nacional per un Turisme Responsable el que procura precisament és entendre que el model que es va gestionar i cuinar als anys 90 és caduc en part i que, per tant, hem de buscar. En resum, seria el que potser heu sentit moltes vegades, les 4 Ds, no? Una que n'hem estat comentant fa un moment, que és la desestacionalització, que a casa nostra és una assignatura que tenim, jo diria que molt ben travada. Repeteixo, jo distingeixo molt el que és el turisme de negocis turístics i d'allotjaments turístics reglats del que és la segona residència, que això té un debat més vinculat al model urbanístic. Després de la desestacionalització hi ha un concepte que es diu la diversificació, que a nivell català hi ha molta feina per fer, que vol dir treballar molts més productes turístics que no només els que són més madurs a casa nostra, i per tant generar diferents perfils de demanda que vinguin més enllà dels pics de temporada. Tercera D, la desconcentració. A nivell micro, doncs, voldria dir generar més temporada estable, per exemple, al Baix Empordà, a l'interior, i no concentrar-ho només a la costa, però a nivell català hi ha molta feina en la desconcentració, perquè hi ha moltes zones de l'interior amb molt d'interès turístic que és necessari fomentar-les i captar l'atenció dels mercats turístics. Per exemple, a l'Agència Catalana de Turisme tenim un producte que l'estem potenciant i que està tenint molta rellevància i èxit internacional, que es diu el Gran Tour de Catalunya. I per últim, un tema que aquest sí que el tenim molt ben treballat a casa nostra i és mèrit, per exemple, de gent com la que vostè va entrevistar la setmana passada, que ha dit la Judit Llobarol i el gremi que representa i tots els empresaris, és l'augment de la despesa. Ser capaços de que cada un dels turistes que ens visitin generi més valor afegit al territori, augmentant la despesa. Per això s'ha de tenir productes i empreses i serveis d'alta qualitat, i a casa nostra, concretament a Palafrugell i al Baix Empordà, la tenim.
Per tant, el resum, sobretot d'aquest últim punt, seria menys turistes i amb més nivell adquisitiu?
Jo diria els turistes més ben repartits i amb més poder adquisitiu o amb més capacitat de despesa i consum de productes diversos. Una aposta que el nostre municipi, i n'estic molt orgullós, fa i que ens distingeix de l'entorn, és una aposta de productes culturals de gran interès. Jo li tinc un especial carinyo a una iniciativa que em sembla cosmopolita, diferenciadora, i que ens projecta el món com un municipi turísticament molt interessant, com és la Bienal Xavier Miseracs, no? La Bienal Xavier Miseracs té la capacitat de captar gent motivada pel territori, amb un interès més enllà del sol i platja, amb un interès cultural, amb un interès d'implicació i integració amb el territori, perquè la Xavier Miseracs el que fa és que la gent s'interessi per la història i la cultura de casa nostra. Estic posant un exemple, n'hi ha més, O el Festival de Jazz, o les infraestructures culturals. No es tracta de reduir la despesa, perquè reduir el volum i la quantitat de gent, sinó repartir-los, desconcentrar-los i diversificar-los per motivacions de producte. El ciutadà va projectar la percepció de saturació el mes d'agost, però molts d'ells la saturació ve pels fluxos, bàsicament, de l'alt volum de segones residències que tenim.
Clar, Això és una altra anàlisi, de fet, no? Perquè el tema de les segones residències tampoc no s'hi pot, diguem-ne, no és la feina d'entrar-hi, no? Ni de l'Agència Catalana de Turisme, ni tampoc de la Direcció General de Turisme.
Bé, també ho és, però és un debat a part, perquè estem parlant de públic català, públic que en molta part se senten de casa. S'ha de dir que la segona residència Palafrugell ja li agradaria el 95% de les destinacions locals de casa nostra. Jo sempre explico que tenim una segona residència que comença a venir una altra vegada pels vols, majoritàriament, sí que n'hi ha molts que venen tot l'any, però majoritàriament pels vols del mes de març, i majoritàriament aguanten fins a mitjans d'octubre, alguns fins a finals d'octubre, fins a les fites de Sant Narcís, més o menys, I aquesta gent són els que ens permeten tenir un mercat diari en el nivell que tenim. Tots hem de ser molt conscients que el mercat de Palafrugell no tindria la diversitat, la quantitat de parades i la riquesa de productes si només fos amb la població resident. La població flotant que ens visita ens permet tenir un mercat, però també una oferta comercial, una oferta cultural que si fos per els 23.000 i escaig residents potser no la tindríem, no?
Està clar, està clar. És un altre debat aquest, evidentment. I sí que és cert que això és el que genera, no?, la sensació de massificació, no? I la sensació que no pots anar enlloc a l'estiu, no? Segurament.
Hi ha debats molt interessants, com per exemple el calendari escolar, que altres països ho han estat fent molt bé, com França. A França i molts països molt evolucionats en aquest tema no tenen unes vacances escolars tan llargues, tenen vacances en mig curs, que fa que la gent també reparteixi les seves vacances al llarg de l'any, i per tant, quan algun palafrugellenc es pregunta el mes de maig com és que hi ha tants francesos, doncs la resposta és aquesta, o el mes de febrer, o els alemans també ho fan, Nosaltres tenim una fidelització molt gran pel turisme familiar alemà en els nostres hotels, que venen en temporades molt interessants, també primaveres i tardors, i això és a causa del seu calendari vacacional. Per exemple, a França, tots ho sabeu, suposo que no cal que ho expliqui, però a part de tenir aquest calendari vacacional, no fan les vacances tot el país junts, sinó que reparteixen per territoris, i per tant això també beneficia la indústria turística. És un debat que s'escapa de la competència de turisme, que mereix un acord global de país, però sobretot requeriria de que el govern espanyol tingués una mirada llarga i una mirada més moderna, que actualment no la té.
Doncs sempre ha estat un plaer, no?, parlar sobre turisme amb en Narcís Ferrer, el director de l'Agència Catalana de Turisme, i que evidentment es coneix el món, el sector econòmic d'aquí de Palafrugell i de l'Empordà perfectíssimament, i serà un plaer tornar-ne a parlar més endavant, perquè, vaja, sempre n'aprens moltíssim. Narcís Ferrer, gràcies.
Moltes gràcies, Dani, moltes gràcies a la gent de